camins.
Petita confessió. Els diumenges al matí m'agrada fer-me un cafè sol i solitari i repassar una mica a la premsa i va haver un article que em va cridar l'atenció i no poc. Aquest era el titular. 8.000 menors recorren a la cirurgia estètica a Espanya. 8.000. I la cosa sembla ser que va increixendo. Missatge per a Ferran, aquest tema l'hem de tractar i ho farem avui, perquè tinc la sensació que el món es torna, com deia Mel Brooks, el gran Mel Brooks, una mica loco, 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 i a la ràdio volem explicar-lo, també per reflexionar i tenir una mirada més concreta sobre què passa en aquesta societat i en aquest tema en concret. En uns minuts ho parlem, que arrenqui la Macedònia. Arrencada suau avui, no tots els dies pot ser festa, fem una mica de respir amb els papers controlats, us explico. Fran Capdevila estava fa uns segons aquí a l'estudi i no sé què ha passat, que tots els papers que estaven endreçats han deixat d'estar-lo, però sobre la bocina doncs crec que està tot controlat. Per tant, bona vesprada d'aquest dimarts 10 de gener del 2023, dia 1 després de la nostra vocació esportiva, amb Jacinto Elà, analista, escriptor, tuitaire, que no fa el Jacinto, poques coses. Amb ell varem comentar una mica tot plegat en el panorama esportiu, amb especial atenció a la King League, la jornada de Lliga, que ens va deixar un Madrid derrotat i un Barça líder, i també varem tenir temps per parlar de Gareth Bale, com sabeu es retira per dedicar-se al seu somni de jugar al golf i descansar amb 33 anys. Ole, Gareth Bale. Dia 1 després també de Pol Marçà, que amb la seva experiència ens ajuda a millorar i ens regala la seva mirada crítica, molt crítica, cap al nostre programa. Gairebé us diria que concretament cap a la meva persona, però bueno, a mi ja m'agrada. Ahir el Pol ens va suggerir molta més elegància i sincerament té raó. Tenim molt a millorar, la visita del Pol sempre ens encanta, fa els dilluns una mica menys dilluns, un petit luxe que tenim al camins i l'escoltem, l'escoltem i prenem notes de debò, tot i que ens costa una mica portar a terme les seves suggerències. Per cert, li hem dedicat un separador avui. Ja l'escoltarem, l'estrenarem durant el programa, a veure si us agrada. Si voleu recuperar els nostres dilluns, un dilluns esportiu i hater, i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotat sempre per la gran Maria José Mendoza, tasca sempre acurada de la Mary Jo. Recordeu, Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, amb fotos en què no ens va donar temps de preparar-nos bé per fer-les, i per això són les que són, alguns més guapos que d'altres, això va en la bellesa natural, i una pàgina web, també tenim radioestel.cat, i us recordem de debò tasteu el nou canal 24 hores que la casa ha creat per oferir-vos la millor música. Es tracta de Més Estel i us ofereix aquesta música, aquesta selecció musical, música i més música. El teniu a l'aplicació i també al web, tasteu-lo que segur que us agrada. Avui dimarts ens posem firmes per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, amb entrevista inclosa, sempre interessant. I després de les notícies, avui tenim un parell d'entrevistes que ens venen molt de gust, perquè l'equip de Camins, doncs hi ha notícies, us deia al principi, aspectes de l'actualitat que ens criden l'atenció i que volem investigar i conèixer una mica més. Per exemple, aquesta notícia que el periòdico publicava fa uns dies, 8.000 menors recorren a la cirurgia estètica en Espanya. Què està passant? Com és això? A què es deu? Nosaltres ens fem aquestes preguntes i li les farem també a Patricia Martín, periodista autora d'aquest article, perquè ens expliqui més detalls, i analitzarem la situació amb Francesc Núñez, sociòleg de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, que ens donarà la seva visió de tot plegat. Per tant, notícies, sociologia, economia versió Rosario, des d'ara i fins les 9, una hora de ràdio que no es fa la cirurgia estètica, que és tal com surt, al natural, sense complexos. Camins a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs volem parlar ara d'un tema que ens ha cridat l'atenció, us ho deia al principi, aquesta tendència increixendo dels menors a revisar el seu cos i fer-se cirurgia estètica. La, la, la.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Mil menors recorren a la cirurgia estètica a Espanya. La majoria són operacions clíniques funcionals, però van a l'alça. les que es fan per a la pressió dels cànons de bellesa. Viatgem ara mateix cap a Madrid. Allà ens espera i ja ens escolta Patricia Martín, que és periodista especialitzada en sanitat, igualtat, violència masclista, infància i consum. La podem saludar ja. Patricia, bona vesprada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Patricia, gracias por estar con nosotros unos minutos para comentar este artículo que hemos leído, publicado en el periódico hace unos días, que nos ha resultado altamente llamativo, ¿no?, por todo lo que explicas. Explica, a grandes rasgos, ahora nos explicas tú también y nos das los detalles que te parezcan oportunos, que más allá de la ley trans, que puede también llevar a muchos menores a pedir este cambio de sexo, ¿no?, también está sucediendo que las intervenciones de estética, más centradas en la estética pura y dura, en menores y jóvenes, también están repuntando. Y claro, todo ello en un periodo de la vida de estas personas en que la personalidad comienza a madurar, pero muy poco a poco, desde muy abajo. ¿Es así, Patricia?
Así es, efectivamente. Se hacen unas 400.000 operaciones de estética al año y de ellas el 1,9% se realizan a menores, lo que supone en torno a 8.000 operaciones al año. El número no es muy elevado, pero es verdad que la cifra cada vez es mayor, porque ha crecido 6 décimas desde 2014. Antes eran el 1,3 menores y ahora el 1,9. Y también ha crecido no solo en menores hasta 18 años, sino hasta 29 años, entre personas jóvenes.
Sí.
En 2014 era el 25% y ahora es el 27,2%.
Por lo tanto, estas cifras nos hablan claramente de este repunte que comentas tú en tu artículo y que realmente es bastante llamativo. Como mínimo, sorprendente que se dé en casos de menores. Sí que es cierto que vemos, ¿no?, esta tendencia poco a poco a mirarse cada vez más a esta presión social, que ahora también podemos comentar, a la que tú haces referencia en tu artículo. Estamos hablando de que acuden a la cirugía para modificar básicamente pecho, nariz, el contorno, para seguir estos cánones de belleza concretos. ¿Tú cómo dirías que son estos cánones, Patricia, que ellos quieren alcanzar?
Pues son los cánones de toda la vida, mujeres delgadas, altas, hombres musculosos, o sea, los cánones son los de siempre, sí. Lo que pasa que es verdad que ahora pues las pantallas hace que las redes sociales estemos más pendientes del me gusta, de gustar a los demás. Antes, pues a lo mejor si no cumplías los cánones de belleza, pues podías recibir críticas o podías no sentirte cómodo en tu entorno, pero es que ahora puedes recibir críticas por tu aspecto físico, por desconocidos, y entonces pues todo esto también pesa en los adultos y pesa también en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, y cada vez más. Entonces es verdad que los médicos, los cirujanos estéticos recomiendan esperar hasta los 18 años para que el crecimiento hormonal sea definitivo, porque claro, tú no puedes esperar algo que está cambiando. Tiene que formarse la estructura del cuerpo, tiene que desarrollarse hormonalmente y recomiendan esperar a los 18 años. Y en menores de esa edad lo que se hace mucho son operar las llamadas orejas de soplillo, operar la nariz cuando la nariz tiene estructura nasal que complica la respiración, se llama rinoplastias. Y en tercer lugar se sitúan las ginecomastias, que es operar en hombres para reducir las glándulas mamarias. Son esos hombres que tienen unas glándulas mamarias un poco más grandes, esto les ridiculiza, estos se sienten acomplejados y quieren reducirlas. En este caso sí que es una operación pura de estética. Quizá una operación de nariz porque no puedes respirar no es una operación de estética, es una operación, como dicen los médicos, clínico-funcional, pero el caso de las mamas, pues sí es algo más relacionado con estética.
Sí, se está mezclando un poquito, ¿no?, toda esta, lo que es más funcional con lo que es la estética también. Redes sociales, tú lo hacías mención ahora, Patricia, filtros fotográficos, este ideal, ¿no?, de mostrar una vida perfecta, una belleza canónica, son los culpables de este aumento, ¿no? ¿Podemos deducirlo más o menos?
Sí, es uno de los culpables.
Sí.
También es verdad que también las redes sociales, internet, ha hecho que se conozca más la cirugía estética. También hay un avance médico, igual que todas las operaciones cada vez son más sencillas de realizar, pues también te informas a través de internet y ves que a lo mejor la operación no es complicada o no es tan complicada como antes. O sea, que se junta un poco todo. Por un lado, el deseo de cumplir esos cánones de belleza porque tienes la presión de internet, de las redes sociales de gustar, y por otro lado también que cada vez hay más información y que las operaciones de cirugía estética pues son más sencillas. Antes, por ejemplo, de la vista solo se operaba el que tenía cataratas o el que tenía una miopía muy grande que le impedía hacer su vida diaria, y hoy en día de la vista se opera mucha gente porque las operaciones también son mucho más sencillas que antes, o sea, se mezcla un poco todo.
Claro, tú hacías esa referencia, que realmente también lo estábamos pensando el equipo, que hay también esta naturalización de las operaciones estéticas, que de alguna manera yo creo que cuando tú antes pensabas en algo así, en una operación de cirugía estética o el quirófano, había como una especie de respeto o de miedo, ¿no? De decir, ves a saber, que ahora todo esto de alguna manera se ha generalizado. Hacías referencia que los cirujanos, la mayoría no exigen que los menores tengan autorización paterna o que como mínimo lleguen a la mayoría de edad. Esto también está sucediendo, ¿no?
Sí, sí. Me han comentado la Sociedad Española de Cirugía Estética, de Cirugía Plástica Reparadora y Estética concretamente, que sí, que la mayoría de los cirujanos exigen el permiso paterno y además que aconsejan, lo que comentábamos, esperar a la mayoría de edad para que haya un desarrollo completo y también por un motivo de que no se trivialice la cirugía estética. El doctor López Urbano, que es uno de los cirujanos con los que he hablado, me decía que se corre el riesgo de que piensen los menores que voy, paso por un quirófano, en un par de días me mejoran y ya está, y se trivializa cuando pasar por un quirófano tiene sus riesgos y tiene que comprender que tiene riesgos físicos y riesgos psíquicos. Entonces, dicen que la directriz de la sociedad médica es que se espere a los 18 años, salvo en casos pues de que haya una malformación, de que haya un complejo muy grande y que el niño no pueda superar ese complejo y le esté causando y le esté afectando a su vida. Pero también reconoce la sociedad médica que no todos los cirujanos forman parte de la sociedad médica, también hay mucho intrusismo y esto al fin y al cabo es un negocio. Entonces, pues habrá cirujanos que no pidan ni el permiso de los padres, que no pidan esperar a los 18 años y claro, como no hay ningún impedimento legal, no hay ninguna ley que impida que los menores se operen. Entonces tampoco, digamos, a la sociedad médica solo llegan casos de operaciones que no entran dentro de las recomendaciones si se ha producido algún problema y esa familia recurre a ellos, pero si no es que ni se enteran.
Es muy interesante toda esta. Hay como una especie de vacío legal con todo esto, ¿no? También que yo creo que la sociedad y quienes van por delante tendrán que atajarlo antes o después. Quería comentarte antes de despedirte dos cosas que aparecen en tu artículo. Una es el concepto de los cirujanos que van por libre. No sé si nos puedes explicar un poco esto, en qué consiste.
Pues como te comentaba en mi respuesta anterior. ¿Sí? Tú no estás obligado a afiliarte a una sociedad médica, tú te afilias porque consideras que representa bien tus intereses y que ofrece una serie de servicios que de los que tú quieres disfrutar y de los que quieres formar parte. Y entonces las sociedades médicas, pues efectivamente hacen investigación, hacen cursos, emiten criterios, suelen tener comisiones éticas y en todos los aspectos de la medicina, pues suelen ser muy reconocidas y casi todos los médicos en todos los aspectos siguen las directrices de las sociedades médicas. Pero no está obligado, o sea, tú estás obligado a estar colegiado, pero no a pertenecer a una sociedad médica ni cumplir las directrices de una sociedad médica. Entonces, pues como la propia sociedad médica me comentaba, pues posiblemente el 99% de los cirujanos en España sigan el criterio que marca la sociedad, pero luego puede haber un 1% pues que escapen, que no estén asociados o que vayan por libre.
Y ya para acabar, Patricia, comienza a extenderse el término violencia estética. ¿Qué es la violencia estética?
Pues la violencia estética hace referencia a lo que hablábamos en un inicio, a ese bombardeo constante de los estereotipos y de los cánones de belleza que hay por parte de la publicidad, de las películas, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que presiona a hombres y a mujeres, pero sobre todo a mujeres, a responder a ellos. Y si no respondes a esos cánones de belleza, pues te sientes discriminada. Eso es un poco el término a lo que hace referencia la violencia estética y es un término que está calando y de hecho el Ministerio de Igualdad lo tiene entre sus objetivos para el 2023. Ya ha empezado a hacer un par de campañas este año donde favorece pues que las mujeres se sientan cómodas con su cuerpo sin que tener por qué responder a los cánones de belleza, y tiene intención el Ministerio de Igualdad de seguir en 2023 pues haciendo hincapié en estas campañas publicitarias y en estudiar un poco el fenómeno también.
Patricia Martínez, periodista especializada en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia y consumo. Y con ella hemos comentado este artículo que publicaba hace unos días en el periódico, en que detalla, ¿no?, este incremento de menores que recurren a la cirugía estética, sus circunstancias y todo lo que puede envolver esta situación. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo con todo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Venga, una pausa y analicemos una mica más el tema.
Radio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Radio Estel, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Rafa Sanahuja.
Ell és molt divertit, és un tio molt corrent, molt divertit, especialment quan escriu, té molt de gràcia. Sí, és molt divertit.
Camins.
Genis. Boníssims. Sí.
Ràdio Estel.
No tenim abuela, no tenim àvia aquí al camí, ens ho diem nosaltres tot. Ara mateix passen 30 segons de 2:15 de 9 de la vesprada. Doncs aquesta és la realitat que ens ha presentat Patricia Martín a través d'aquest magnífic article publicat al periòdico, una realitat que no ens pot deixar indiferents, jo diria, una realitat que ens ha de fer una mica reflexionar, i per això volem continuar parlant uns minuts, aquesta vegada, amb una persona experta en la mirada social, en la societat. Ell és Francesc Núñez, és sociòleg a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, i ja ens espera a l'altra banda del fil telefònic. Francesc, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa, bona nit.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres per parlar una mica d'aquest tema. 8.000 menors recorren actualment a la cirurgia estètica a Espanya, una xifra que va en escalada. La majoria, ens ho deia l'autora de l'article, són operacions clíniques funcionals, però van a l'alça les que es fan per la pressió dels cànons de bellesa. Com valores així d'entrada aquestes dades i aquesta situació, Francesc?
Pues, doncs, acceptant la realitat i no magnificant-la, no traient una mica de la seva grandària. És poc, no és molt significatiu, són molt pocs els menors de poca edat que ho fan. I amb això no li estic traient importància, perquè clar, té molt. Això és només un cas, això és un exemple més del que està passant, doncs, per exemple, jo què sé, amb els tatuatges, amb totes les modificacions que es fan al cos per moltes raons. Una és per cirurgia. Diem cirurgia estètica quan ens referim a millores físiques, que t'arregles això al nas, als pits, a l'orella, un dit, no? Però les intervencions que es fan per destrossar-te, jo ho dic jo això, eh? Però els queixals o les dents o els nassos o introduir-te escratiacions a la pell o pintar-te-la dels colors que la sent, i fins i tot, perquè s'han donat els casos i cada cop serà més així, amputacions, eh? La gent ja demana amputacions, la gent que ha demanat amputar-se les cames for style, per estètica, doncs, bueno, això de la cirurgia, en aquest cas facial o de les que ens han parlat, és un petit botonet d'aquest vestit tan gros que en el que estem tots immersos.
Disculpa, Francesc, però aquí a l'estudi hem aixecat tots la mirada una mica sorpresos amb aquest comentari que has fet de demanar amputacions de manera estètica. Jo això no ho havia escoltat mai.
Sí, sí. Jo ho vaig llegir ja fa molt de temps. I a més que va llegir en un llibre seriós, en un estudi científic, i crec que es va amputar les dues cames i van fer, clar, això ja tot el jurament hipoca, és molt problemàtic, però cada cop hi ha més gent que es demana amputar cames, òrgans de diferents tipus, introduir modificacions que alteren molt la fisiologia de la persona. Això s'està fent, tot, hi ha tot un problema. I el problema és que pot haver lleis, però si es pot fer, es fa. Com s'estan fent modificacions genètiques per unes raons o per unes altres, no sé. En Francesc van fer una exposició molt interessant que era Més humans, on t'ensenyaven tot el que es pot fer en la modificació. És del que estem parlant, la cirurgia és això, en la modificació del cos.
Doncs sí que és cert que, bueno, tal com tu valores, pot ser una xifra de moment poc significativa, que és 8.000 joves que recullen les dades que presenta l'article, sí que és cert que hi ha una realitat que ha arribat per quedar-se, no? Que són les xarxes socials, els filtres... jo crec que amb això sí que cal, per part de la societat, dels pares, dels col·legis, dels instituts, pues, una mica d'educació, de saber què hi ha darrere, quins perills pot presentar, etcètera, no, Francesc?
Sí, és com tot amb la vida, no? Tu has de, jo crec que és l'important, has de predicar amb l'exemple, no? La teva actitud la que farà canviar el comportament del teu fill. I el mateix a casa que als col·les, no? Però a mi, jo de vegades ja estic una mica radical, i soc molest perquè la gent s'escandalitza de moltes d'aquestes situacions com la que estem avui descrivint, però després els valors que es manifesten o que es transmeten són els que porten a aquesta situació, no?
Sí.
I llavors, per una banda, com això que té la ministra ha agafat el terme de violència, ostres, jo em poso dels nervis quan veig, quan des de la política es rasguen, com diu, les vestidures per determinats temes, que després promouen les actituds humanes i els valors que hi ha darrere d'això, les concepcions del ser humà que porten aquestes situacions. Per tant, què m'estàs dient, sisplau? Què m'estàs dient? És com passa moltes vegades per això amb el consum, amb el reciclatge i totes aquestes coses. Sisplau, no me facis responsable d'una cosa que tu estàs promovent que sigui d'aquesta manera. Pues és el que... A mi em molesta profundament això.
Parlant de valors, no? D'una mica de com s'està vivint avui en dia els valors o les qüestions fonamentals del ser humà, és possible que estem confonent una mica la llibertat, que com a idea, és una idea fantàstica, bàsica, no? Per a la persona, amb el concepte de tot val, jo puc fer el que em doni la gana sense pensar en les conseqüències.
Sí, Rafa, això és un tema cabdal, eh? Sí, la llibertat, no, clar, estem tocant el pal de paller de les societats occidentals. La llibertat, l'autonomia individual, la capacitat de decidir la teva pròpia vida. Jo, així dit entre cometes o entre parèntesis i en veu fluixeta, ho negaré. Això és un camelo, és una mentida. una gran mentida i és un gran mite que s'ha de començar a qüestionar. Sí, i perquè el problema és aquest, no? En nom de l'autonomia, de la llibertat, sembla que tot es pot justificar, no? Allò, a fer el que et demana el cos, el que tu creus... Clar, i quins arguments hi ha quan algú fa una burrada com pot ser això, fer-se determinat tatuatge, amputar-se, no sé, una part del teu cos, o modificar-la per tenir els pits més grans, no sé, no? Com li pots argumentar, quines raons li pots donar si ell diu que a mi m'agrada, és el que jo sento o vull fer, és que jo... Mira, així seré feliç. Hòstia, no, ja està, no tens arguments, no? Perquè davant d'això tots callem. Tots callem. O no tenim maneres de qüestionar que no que el que t'agrada o el que et fa feliç o el que de vegades sembla que és el que et demana el cor o el cos no és sempre el millor o el bé humà per el que s'ha d'esforçar un. I aquest és el gran problema, això que has dit, sí. Li hem donat un valor a la llibertat que no la té. En economia ja estem veient que no pot ser el lliure mercat, que té unes conseqüències molt dolentes. I ho estem veient, i sempre s'ha mirat de modelar i de frenar i de regular, perquè si no és un disbarat, tot i que encara hi ha qui diu que no, que deixa, no? Deixa campar lliure, camp lliure. Però si en el mercat veiem que té aquestes conseqüències, per què amb les relacions personals, amb l'amor, amb l'afecte, amb les parelles, no ens n'adonem que també la llibertat té unes conseqüències de vegades nefastes. Va, dir això, ja ho sé que és molt polèmic i que algú s'estarà aquí ara rasgando les vestidures. Però vaja, jo ho puc argumentar amb raons fortes quan calgui i davant de qui calgui.
Doncs aquestes són les raons de Francesc Núñez, ell és sociòleg a la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i avui ens ha ajudat a valorar aquesta realitat d'aquest increment de la demanda per part dels menors espanyols d'operacions i retocs de cirurgia estètica, i també hem anat una mica més enllà, hem parlat del concepte de llibertat en la societat que vivim. Francesc, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. Vinga, doncs nosaltres que fem una pausa i Rosario Santamaría i la seva convidada ja corren per aquí.
Ràdio Estel.
Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Pol Massa, hem de recollir, però vull que sàpigues una cosa. Demà tindràs com a regal en aquest programa un separador amb una paraula que has dit que té a veure amb la bona esperança. Demà ja te'l passaré via WhatsApp, però el tirarem en directe segurament.
El magazín del vespre.
Des d'aquí, abans d'acabar, volia embrassar... enviar una abraçada al col·lectiu de lingüistes de Catalunya.
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vinga, 20 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Continuem fent camins amb la secció Economia amb Valors, espai produït amb tot el cor pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És dimarts, per tant, el moment de saludar Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Rafa, bona vesprada. Ja veus que avui vinc molt ben acompanyada, eh?
Molt.
Vinc amb Carolina Maelgar.
Sí, ja, doncs mira, la podem saludar ja, sí. Carolina, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sentat com un huracà, aquí a l'estudi, sí, no ho han vist els oients, sí. Però dic, ui, això sí, promet sí. Avui. Sí, explica'ns una mica sí. De la nostra convidada, Rosario.
Mira, la Carolina és una apassionada per la comunicació, l'estratègia i el branding. Ajuda a construir marques que comuniquin amb un contingut creatiu i estratègic que connecti i generi conversió. Uh-huh. Creativa, entusiasta i especialista en liderar projectes i equips, Carolina sempre busca innovar i motivar gràcies a Melgar Studio, que és el seu propi estudi d'estratègia i de comunicació especialitzada en firmes de moda i lifestyle. I dins de la seva motivació i de la seva aposta per la innovació, tot just acaba d'impulsar amb el seu equip de Melgar Studio The Platform, una nova plataforma per donar veu a marques, dissenyadors i creatius conscients i responsables amb el medi ambient.
Doncs molt bona descripció, Carolina Melgar. Anem amb la primera pregunta, a veure què ens expliques. Com ha sorgit aquesta idea de donar veu a la moda més social sostenible i quin és el vostre principal objectiu?
Pues, en un principi, bueno, gràcies per l'entrada, sempre...
Rosario, està fina.
Una meravella, aquesta presentació. Pues mira, bàsicament, com ella ha dit, porto molts anys treballant en comunicació, treballant en marques de moda, en marques d'estil de vida, en tot tipus de marques de moda, més grans, més petites. Uh-huh. I des de fa temps, algunes d'elles ja m'havien comentat de veure com podíem fer, perquè al final les marques més petites i les que treballen pues, amb més ànima o amb més valor sempre és més difícil que clar. Puguin tenir més visibilitat. És que els hi costa. No tenen tants de pressupostos, tants recursos... Mm-hmm. I llavors ja m'havien comentat què podríem fer conjuntament per poder treballar en aquesta línia i poder pues, reunir esforços i poder fer alguna cosa conjunta. I bueno, amb la pandèmia, la veritat és que vaig tenir una miqueta més de temps per poder pensar, per poder posar idees, no viatjava tant. I bueno, pues en un principi vaig poder pues, dedicar-me una mica més i donar forma a aquest projecte amb el que he involucrat, com diu molt bé la Rosario, a tot l'equip que treballa amb mi, directors de moda, directors creatius, directors d'estratègia digital, que ja estan treballant amb mi en altres projectes, i vam posar en marxa aquest projecte que la idea, com haveu explicat una mica, és donar a conèixer i donar veu a marques que estan treballant d'una manera més conscient i més responsable en el medi ambient. Perquè al final, sobretot aquí, hi ha molt de moviment també a València, a Madrid, hi ha moltes marques i cada vegada més que necessiten comunicar i què millor forma que fer aquest projecte, no només perquè puguin vendre a la pàgina web i a través de, tinguin comunicació a través de les xarxes socials, sinó també fer petites accions off, que després ja us explicaré una mica més, per poder arribar una mica a aquest consumidor que també creiem que està començant a canviar la seva forma de consumir. És a dir, fins ara, pues, tampoc, o sigui, ara, per exemple, als últims anys, la gent es cuida molt més que menja, no? O d'on ve el que menja, si és de quilòmetre zero, no? Sí, si totalment. És orgànic, etc. Llavors, és el mateix, però arribat al punt de la moda, no? Que sembla que la moda, no, estigui amb un estatus que no té que veure...
És interessant aquesta analogia, és cert.
Sí,
que, però... que en la plana de l'alimentació sí que tot aquest concepte de proximitat, sí, i de menjar sa, etcètera, el tenim cada vegada més interioritzat, però en la moda costa una mica més.
Costa una mica més i sobretot també, perdona, Rosario, és que fa uns anys, per exemple, quan va començar a introduir-se firmes com Veritas o així, també costava molt entrar. I ara, cada cop més, és qui més, qui menys, qui no compra, no? Ara, a un Veritas o qui té més, o sigui, sap més, o inclús compra directament a productors directament, no?
Totalment. Està molt bé, això de que puguem conscienciar més el consumidor del tema de que no està tan bé la fast fashion, que té problemes de medi ambient.
Sí.
Estic pensant en el desert d'Atacama, que està ple de roba, que està ja abandonada. Dic, mare meva, no ho puc entendre. O sigui, no som conscients de com la moda es contamina el medi ambient, no?
Clar, és que penseu que la moda és la segona indústria que contamina més. I clar, és la
indústria... increïble,
no?
Sí. No
som conscients.
No ho tenia jo al cap tampoc així concebut.
Clar, i
necessita
llavors...
molta aigua també, no?
Sí.
Es queixava molt de tota l'aigua que es necessitava per produir, no?
Això mateix. Llavors, el que deies, per exemple, del desert és precisament perquè, clar, la forma en la que està creada les peces de roba, clar, després no es poden tornar a reintegrar, com si diguéssim, fer una economia circular en el sentit que tu dius... Bueno,
reciclatge, no?
Això mateix. O sigui, pensa, mira, aquesta dada la tinc apuntada perquè la volia... O sigui,
a veure.
Per exemple, hi ha peces, o sigui, peces de roba, que triguen 200 anys en biodegradar-se. D'aquesta forma generen...
200 anys, eh?
200
sembla
anys.
Plàstic.
Clar, perquè, per exemple, l'elasté, no?, prové...
Jo crec gent que estarà a punt de que la seva roba estigui a punt de biodegradar-se.
Sí.
Però per què no compra roba, vaja?
Per què no compra roba? Perquè tenen la mateixa roba, fa 195 anys, més o menys.
Sí, sí. Llavors, per això passa, doncs, el que deia ella, les fotos aquestes que hem vist de les muntanyes de roba al desert,
sí,
perquè, clar, després de que aquesta roba hagi passat per tots els mercats, no?, d'Àsia, d'Europa, d'Estats Units, s'intenta portar a Amèrica Llatina, es torna a vendre, i a les restes de les restes, on van? Pues allà, perquè van a un desert, on, perquè tot allò, clar, no es pot... portar, o sigui, no es pot
acabar de reciclar ni de destruir, mare meva.
Clar, llavors, l'important, per exemple, i un dels objectius que s'està fent sobretot, que s'està treballant, és intentar fer peces de roba que realment no només siguin d'origen, o sigui, amb...
quilòmetre zero, no?, que siguin d'aquí.
Sí, que siguin d'aquí, però que a més el material pugui venir també d'una forma reciclada, per exemple, pues, molt a prop hi ha firmes com Oikoals, que, per exemple, estan treballant amb teixits provinguts del plàstic per generar nous teixits que després aquests teixits, una vegada que tu els puguis consumir, també puguin tornar i fer, pues, el que es diu, una economia més circular per poder, pues, tornar
a utilitzar-los d'una altra manera.
Carolina, com escolliu les marques i els dissenyadors que formen part de The Platform? I són marques de moda? O...
Mira, tenim moda, decoració, perquè també hi ha moltes marques i artesans que estan tornant a recuperar la tradició i hi ha molts ceramistes, hi ha gent que està fent realment coses molt maques en decoració, i també bellesa, perquè la bellesa és un punt molt important, sobretot orgànicament, perquè cada cop, el que parlàvem abans...
Bellesa, no? Vols dir...
Cosmètica, natural. Cosmètica.
Sabons, no?
Per Sabons, exemple. Per exemple, naturals, sí. Llavors, la manera en què elegim, doncs, intentem tenir una sèrie de criteris, no? Per això, per exemple, no? Que produeixin de forma local, si són, si utilitzen teixits sostenibles, i estem constantment buscant marques que realment mantinguin aquests criteris i que després, o sigui, perquè tots més o menys tinguin els mateixos valors. El que també volem treballar és aquest any és fer la nostra pròpia agenda de sostenibilitat i intentar també que totes les marques que tenim tinguin uns criteris de tal forma que hi hagi com un segell de qualitat, en el sentit que tu, quan vagis a The Platform, sàpiguis que aquelles marques tenen aquests criteris i saps que són de fiar, saps? Perquè després hi ha un tema que també tot el concepte sostenible i el concepte orgànic, ara, clar, està com molt de moda,
sí.
No? I ara fins i tot les grans de fast fashion, tot aquest tema de greenwashing també, de, doncs, també necessito, no?, que se'n vegi com una firma sostenible quan, per exemple, no ho són, però clar, també han de fer aquest no, tema més que ho sembli. Però
clar.
Ja.
Que sàpigues que jo l'he recollit a la botiga, que tenen ara una pop-up, però que de pop-up res, perquè porta 3 setmanes treballant aquesta senyora com una... És una treballadora, el
ja
seu
se
estudi...
Veu,
ja
no se li para. Veu, que és treballadora.
I la botiga està... És meravellosa. Està a Gràcia... I totes són diferents marques, però tot té la mateixa línia. La veritat és que hi havia productes molt macos. Explica'ns una mica si tornareu, o sigui, si aquesta botiga es quedarà més temps, si no, perquè jo pensava que només veníeu online.
Perquè, clar, exactament.
Sí, la idea és que quan va néixer el projecte no era només online, sinó la idea era fer la part online i apropar el consumidor també amb accions i experiències més o sigui, físiques.
De fet, estem també teniu com un previst fer activitats com exposicions, tallers, coses així. No?
Això mateix, sí. La idea és poder, pues, el que diem, no? O sigui, no només són dissenyadors de moda, sinó que també són dissenyadors en altres sentits, creatius, o sigui, artistes, que també estan treballant o estan donant veu o estan fent una crítica cap a aquesta necessitat medioambiental i de respecte cap al medi ambient. Llavors, la idea era fer accions off, no només com a pop-ups, que poden ser pues, la tenda, com està comentant el Rosario, que tenim a Gràcia, on també fem tallers, sinó també fer exposicions amb artistes. Hi ha Raquel Buch, que és una artista molt interessant, que també té un treball molt en la línia de fer veu a tota, pues, això, tot el reciclatge que es necessita. I que també volem fer exposicions amb ella. O sigui, és a dir, la idea és no només fer la part online, sinó també fer accions, el que es diu, doncs, experiències, accions, tallers, exposicions, i de moment estem a Santa Teresa 3, de moment ens quedem, en un principi era una pop-up fins a...
Sí, sí, però jo veia que eren 3 dies, i després passava, i encara... És que jo visc a prop,
i
continuava, i dic, però bueno, aquesta senyora es quedarà a viure aquí al barri.
Bueno, el bo és que ens han rebut molt bé, la gent li agrada aquesta opció de poder provar-se les peces i poder conèixer-les de primera persona, així que, bueno, de moment ens quedem.
Carolina Melgar, directora de Melgar Studio, promotora de The Platform, enhorabona per aquesta plataforma i moltes gràcies per acompanyar-nos. T'he de dir, tenim un chat aquí del programa i ens ha entrat un missatge que diu: la Carol, ja imagina't, ja a nivell de confiança, perquè no és Carolina, sinó que és Carol, la Carol és encantadora i professional i, a més, dona una dada a aquesta persona, que no diré el seu nom, la mantindrem en l'economato, que em va regalar una vegada uns tuecos de la seva botiga, molt guais. Imagina't, no diré el nom.
Qui és? Sabràs qui és? No, amb això dels tuecos no t'has quedat
igual. No caus.
Té molts fans, perquè jo també sóc molt fan de la Carolina.
Entre tants fans...
Sí, la coneix molta gent aquí.
Molta gent. Doncs aquí també és una persona que parla que també coneix molta gent. És una persona molt social, diguem-lo així. Bueno, és la Mercè Raga, que és companya del matí. M'estava resistint, però al final ho he dit. Diu que està molt prou enamorada del teu estil i de tot el que proposes. Per tant, imagina't, tens fans que et surten de tot arreu. Carolina, moltes gràcies de veritat i molts ànims en tot. Fem una pausa ràpida i us donem unes quantes notícies sobre el món de l'economia.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vinga, Rosario, 8 minuts per arribar a les 9. Aprofitarem una mica per donar algunes notícies aquí en Economia en Valors, amb les notícies més destacades d'aquests darrers dies. He vist que has vingut també optimista.
Sí, Rafa, em costa, però...
La Carolina ha contribuït.
Que no diguin que no intento. Em dona molta vitamina, és una persona vitamina. Mira, comencem recordant que el Ministeri d'Hisenda ha habilitat el seu web oficial per demanar el nou xec de 200 euros per aliments destinats a famílies vulnerables, ha anunciat a l'últim paquet anticrisi del govern. El tràmit es fa a través de l'Agència Tributària i els diners s'ingressen directament al compte bancari dels beneficiaris, que està previst que siguin més de 4 milions de famílies.
Quines persones ho poden demanar, Rosario?
Les persones que tinguin una renda màxima de 25.000 euros anuals i un patrimoni inferior a 75.000 euros. No ho podran demanar pensionistes ni receptors de l'ingrés mínim vital. I un altre requisit és que al llarg del 2022 s'hagi realitzat una activitat per compte propi o aliè, per la qual s'hagi donat d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat. Sí, sempre hi ha molta lletra petita, ja ho saps.
No sé jo.
Sí. L'ajuda per això s'ha de demanar entre el 15 de febrer i el 31 de març, però si tu ja tens, tu no, o algú que ens escolti i ja té aquests requisits, que són bastants, ja pot anar preparant la paperassa.
Vinga, doncs molts ànims amb això. Una altra bona notícia és que el percentatge de dones als consells d'administració de la banca espanyola va augmentar l'any passat fins a un 40%, 3 punts més que el 2021.
Sí, i així consta arrel de la segona edició de l'European Financial Services Board Run Monitor, però tot i així, la paritat de gènere en aquests òrgans de govern queda per sota de la mitjana europea, on la divisió actual de gènere se situa en una proporció del 58% d'homes i 42% de dones.
Sí.
Una altra dada significativa, Rafa, és que les dones romanen de mitjana menys temps ocupant el càrrec directiu que els seus companys homes, 69 mesos davant dels 79 dels homes.
A tot això, l'informe destaca que la gran banca del país està prenent mesures proactives per acabar amb la bretxa de gènere als seus consells d'administració. Així que confiem que cada vegada hi hagi més dones directives al sector de la banca. És un bon desig.
Esperem que sí.
Hi ha un tema, però que, per molt optimistes que siguem, no hi haurà manera d'encarrilar, o com a mínim no s'està veient, és la llum.
No veiem la llum al final del túnel.
No la veiem.
Ahir dilluns, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va aconsellar endarrerir la reforma de la tarifa regulada de la llum i va advertir que tal com s'ha proposat, encareix encara més els preus al consumidor. Mm. Segons Competència, encara que la proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica permet reduir la volatilitat de les factures del consumidor, incorpora una sèrie de costos que li poden suposar un increment del preu davant de la metodologia actual. O sigui que, en fi.
Recordem que la reforma del preu voluntari al petit consumidor per fer-ho més volàtil, actualment està indexat al preu horari del mercat majorista, va ser una exigència de Brussel·les per aprovar l'anomenada excepció ibèrica.
Sí, aquest nom m'encanta.
És una excepció
ibèrica.
Delicatessen.
Sí, efectivament. Ibèrica. I la vigència de l'anomenada excepció ibèrica, el límit del preu del gas que s'utilitza per produir electricitat que s'aplica a Espanya i Portugal, expira el 31 de maig que ve, però l'executiu espanyol vol estendre-la almenys fins a finals del 2024. Així ho ha confirmat la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Rivera, que vol blindar l'impacte que té l'excepció ibèrica de jamón. Bien bueno, per baixar el preu de l'electricitat.
Excepció ibèrica.
És que jamón, m'agrada més jamón. Jamón del bueno.
Jamón.
Venga.
Jamón ibèrico. Jamón, que era una pel·lícula. Això, més enllà del termini pactat amb Brussel·les, i mentre el 27 negocien una nova... Els 27, no és que sigui una data, sinó que és aquest grup. Negocien una nova data de regulació del mercat elèctric per reduir la vinculació del preu de la llum i els vaivens de la pujada del gas natural, que estigui una mica més independent tot plegat. I parlant de pagar més, hem de parlar de l'impost que prepara el govern. Vaja, no se podia saber
tot
un impost que prepara
no
el govern per gravar les emissions contaminants de creuers, portacontenidors i altres grans vaixells que, segons diuen, no tindria un efecte dissuasiu sobre el turisme.
Sí, ara ho comentem a Catalunya. Així ho va expressar Eduard Torres, que és president de Turisme de Barcelona, que és el consorci encarregat de promoure el turisme de la ciutat. Eduard Torres sosté que la implantació del nou impost s'insereix dins d'una tendència social que situa la sostenibilitat al centre de les activitats, mentre creixen les polítiques a favor d'una mobilitat més neta. Ho estàvem parlant abans, Sabrina, en el tema de la moda.
Sí, sí.
De fet, l'organització Transport and Environment valora molt positivament la mesura, però Foment del Treball i la Cambra de Comerç de Barcelona alerten que la mesura pot ser que penalitzi el port de la capital catalana.
Ja recordem que el port de Barcelona va registrar el 2019 un total de 3 milions de creueristes. El 2022 hi ha hagut un 25% menys visites, però les xifres econòmiques han estat similars, malgrat que hi ha hagut menys visites, segons ha apuntat Torres.
Menys visitants, però gastant més, així que
haurem
millor.
Haurem d'estar alerta per veure en què acaba aquest impost. Sí, és això, Rosario. Doncs fins aquí les notícies d'Economia en Valors. Gràcies, Rosario.
De res.
I vinga, nosaltres recollim.
Hola.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb una persona que de moment és completa, no ha tingut pensaments d'amputar-se cap part del seu cos per estètica, com a mínim, que jo sàpiga, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans d'una sorpresa, Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat... Paula Moreno, les vies de soia al muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9 amb Júlia i Carla. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, dimecres, bell mig de la setmana. Això, segons les teories de Pol Massà, entra sent dimecres, surt sent dijous. Bueno, ja ens ho explicarà ell més concretament. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres, que ho deixem aquí... Però demà, més Macedònia, més ràdio nocturna, més ràdio eclèctica, més d'aquest estil que us donem nosaltres aquí al final del programa. Som la cua del lleó. Què farem demà, Rosario? Espera, espera, que t'obrirem el micro i així t'escoltarem millor. Ara, ara.
Demà farem camins amb molta sostenibilitat.
Farem camins. Tindrem la visita del professor Xavier Torrents, que ens ajudarà a reflexionar sobre el que passa a la societat. Carol, què farem demà?
Continuar apostant per la sostenibilitat.
Molt bé, molt bé, molt bé. Això, clar que sí, ho farem. Moltes gràcies, Carolina.
Gràcies a tu, que vagi
molt bé. Vinga, nosaltres que ho deixem aquí. Bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.